Els pares diuen que no tenen temps per jugar amb els fills i els fills prefereixen jugar sols. Ja sigui a l'ordinador, al mòbil o a la consola, el cert és que s'està perdent el temps que abans s'invertia en família a fer jocs de taula. Estem perdent els beneficis lúdics i didàctics d'aquests jocs? Com s'està incorporant la tecnologia a la modernitat a uns jocs més tradicionals? Doncs avui amb nosaltres, en Pablo Jiménez, que ell és gerent de la llibreria Sant Cugatenc en el celler de llibres i a més és un gran aficionat als jocs de taula. Ell és creador de l'associació Ayudar Jugando. Mm-hmm. Pablo, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
És veritat que estem perdent aquests costums, aquests hàbits? Per sí. Falta de temps?
Sí, no, i d'anxoves.
Molt bé.
Vale? Passa com sempre. És a dir, amb el joc, igual que amb la lectura, igual que amb el fet d'estimar, com deia Daniel Penach, mai hi ha temps per fer-ho. És un temps que tu decideixes robar a altres coses per gaudir de la companyia de les persones que t'estimes o del plaer de llegir o del plaer de jugar amb la gent amb la que estàs a gust.
Quina pena, no?
Sí, és una llàstima, però jo penso que també està canviant, perquè pensa que també cada cop més s'està incorporant al món del joc, a l'educació, a l'escola. Es veu el joc com una oportunitat d'aprendre, de créixer, de millorar. I, evidentment, això està canviant la percepció de la societat. Cada vegada tenim més adults que juguen jocs de taula. Abans el joc de taula era una de dues. O perquè els nens s'entretinguin o perquè bueno, hem de fer una activitat familiar. Vinga, va, juguem al Monopoly. I no. Clar, tenim una oferta de jocs brutal, immensa, la més gran que hem tingut mai, i amb jocs molt diversos, per moltes edats diferents i per molts tipus de jugador diferent.
Però hi ha molts jocs nous, és a dir, sí. Ja hem passat a l'etapa dels jocs més tradicionals.
Sí,
s'han incorporat aquesta oferta?
Sí. Mira, per exemple, fa uns anys parlar de Catan o de Carcassonne, la gent et mirava amb cara rara. Avui dia hi ha moltíssima gent que ja ha jugat al Catan o al Carcassonne, que s'han convertit ja doncs, bueno, amb els nous Monopoly o amb els nous Pictionary, perquè moltes persones que potser no són especialment habituals dels jocs de taula, sí que el tenen a casa seva, i són un tipus de joc molt diferent del que era habitual. I amb això, les editorials de jocs de taula cada vegada estan traient ofertes més diverses, cada vegada és més fàcil arribar als autors, els autors comencen a ser coneguts, tenim un autor aquí al poble que comença a ser molt conegut, l'Eugeni Castanyo, que ja ha passat per aquí, per Cugat.cat, diverses vegades també, que a més doncs, bueno, és una persona molt propera i molt accessible i que està triomfant moltíssim, porta 4 jocs en 2 anys i mig.
Aquests jocs que comentaves, a mi no em sonen, t'ho dic de
debò,
eh?
A tu no et sonen?
No.
Bueno, però canviem-ho, escolta.
No, explica-m'ho, perquè ara ja m'has picat la curiositat. El de Carcassonne deu anar de castells o de què va?
Algo així, d'anar construint viles medievals i controlar un territori feudal. Molt, molt interessant, molt senzill de jugar. Però no, prefereixo explicar-te altres jocs que són com més nous i que potser els oients no coneixen tant, i que penso que així donem moltíssima varietat. Mira, si et sembla, comencem amb un joc que ha tret la gent de GDM Games. És una editorial petitona, estan aquí a prop, i és una editorial que està fent un treball molt interessant perquè està buscant fórmules de jocs petitets de tamany, amb un preu molt accessible, i tenen una sèrie de jocs que es diu la sèrie Q. La sèrie Q és una sèrie de jocs que juga amb una petita baralla de cartes, són jocs molt baratets, costen 8 euros cadascun, i només tenen un problema, només es pot jugar una vegada. Per què? Perquè és resoldre un misteri.
Ah, i un cop resol ja està...
Clar, un cop resol ja ho saps. El que passa és que és un misteri que es resol, poden jugar d'un a 8 jugadors. Clar, si tu et pares a pensar, si val el joc 8 euros i juguem 8 amics, hem posat un euro cadascun.
Et surt una tarda un euro,
clar,
més la Coca-Cola.
Exacte, vull dir, només que has sortit a prendre un cafè i et gastes més.
Sí, sí.
Llavors, pues, es tracta d'anar resolent un misteri jugant una sèrie de cartes. És un joc que al principi pot semblar com molt senzill, però requereix molta deducció, anar decidint quines pistes són bones, quines pistes no porten enlloc, anar separant-les, organitzar, compartir la informació. És un joc realment d'aquells cooperatius amb el qual o guanya tothom o no guanya ningú, i que et permet una connexió amb els altres molt, molt maca. Vull dir, és molt, 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 molt interessant.
T'hi pots estar una tarda, doncs?
Dues horetes.
Dues horetes.
Teòricament, el joc diu que una hora. Nosaltres vam trigar una hora i mitja, una hora 45.
Clar, i a partir de quina edat poden jugar?
A partir de 10 anys es pot jugar perfectament. Nanos que siguin així més espavilats, fins i tot més joves. I tant el pot jugar un sol per anar fent ell el misteri, com en plan solitari.
Llavors sí que estàs tota la tarda,
clar,
no? Tranquil·lament.
Sí, probablement. O pot jugar a partir de 2-3 persones, però ideal d'aquells de per una sobretaula després de dinar, el treus de taula i, a més, molt petitet. Si te'n vas a una casa rural, per exemple, d'aquells que et pots emportar tres ficats a les butxaques.
O si te'n vas d'Interrail a la motxilla. O...
Perfecte. Sí, sí, sí. I pots jugar al tren, pots jugar a qualsevol lloc.
I escolta'm una cosa, és tendència crear aquests jocs d'aquest estil? És a dir, d'usar i
sí,
no, no llançar, però ja...
Va aparèixer un format que anomenem Legacy, que són jocs que a mesura que vas jugant es van modificant, es van transformant, es trenquen peces, es canvien regles, i que la idea és que es juguen al llarg del temps, però un cop has acabat de jugar. El que passa és que, clar, aquests jocs tipus Legacy, en realitat, si et pares a pensar... Moltes vegades diem, home, és que clar, un joc que només puc jugar 15 partides, per exemple, clar, ostres, i m'he gastat 50 euros amb ell. Bueno, si ens parem a pensar, els que juguem jocs de taula, quin joc has jugat més de 15 vegades? Pocs, perquè quan van sortint novetats vaig jugant altres coses, també. Llavors, bueno, per exemple, seria en la mateixa línia una sèrie que està traient De Beer Iberia, la companyia, una de les companyies més potents que n'hi ha de jocs de taula, que és una sèrie que es diu Exit, que simula un RuneScape. Uh-huh. O sigui que a través també d'anar investigant, d'anar deduint, d'anar modificant peces, també són jocs que pots jugar només una vegada, perquè clar, un cop has descobert com sortir,
ja
no té gràcia. Però bueno, molt, molt, molt interessants totes dues propostes. Però jo també volia parlar d'un joc, aquest des dels més menuts, un joc de l'Eugeni, ja que és un autor del poble i a més està fent jocs molt xulos, molt interessants, i ara acaba de treure, t'ho dic perquè em va arribar ahir a la botiga a mi.
Oh,
va arribar ahir a la llibreria.
Calentito,
sí,
no?
Sí, sí. Un que es diu Hungry Shark, el tauró famolenc. I és un joc que, tot i el títol, és un joc que es pot jugar a partir dels 4 anys, poden jugar, i és divertit amb 4 anys i és divertit amb 40, 50, 60, 80. Perquè és un joc de percepció i de discriminació visual, d'anar veient quants peixos surten, quants es menja el tauró, quants estan protegits per uns pops que són els policies que eviten que el tauró es mengi peixos. Molt ràpid de jugar, un joc de 10-15 minuts, que a més molt, 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 molt rejugable i amb 3 nivells de dificultat. És a dir, tens un nivell per nanos amb 4-5 anyets, tens un nivell a partir de 6-7 i després ja tens el nivell de 12 en endavant, que ja és bastant més complex. I molt, molt xulo. Ahir va estar l'Eugeni, ens ho va estar explicant, es va estar ensenyant com es jugava, i molt divertit, i evidentment a l'octubre doncs portarem a l'Eugeni.
I físicament com és?
És una caixeta aproximadament d'uns 15 per 10 centímetres, 20 per 12, més o menys, i són targetes. Tot es juga amb targetes que es van traient simultàniament i que formen una combinació de peixos, a més amb unes il·lustracions molt xules del Moisès, i realment val molt la pena, val molt, 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 molt la pena. A més, una editorial que jo no coneixia, que és Atomo Games, i que sembla que estan traient un catàleg també molt interessant.
Preu?
Preu sobre uns 14 euros, molt baratet, també petitet, fàcil de portar, i realment val molt la pena. I ja que abans comentàvem lo de De Beer, pues també et volia comentar un que ens toca molt als que som aquí catalans, que és el Sagrada, perquè està basat en la Sagrada Família.
Això anava a dir, serà la Sagrada Família.
Algo així, algo així. La idea d'aquest és un joc amb el qual...
És acabar la Sagrada Família? O...
No, perquè això ja... No sé si ho veurem. Ho arribaré a veure, jo.
Home.
No, però no, és un joc que és a fer vitralls. Però la manera de fer vitralls...
És més manualitat.
Sí, però depens d'uns daus. Hi ha una pila de daus d'aquests típics de 6 cares, de colors diferents, i intentes, a través del joc, el que intentes és reproduir un model d'un vitrall tirant amb els daus, jugant amb els daus. És molt curiós de jugar. Jo recomano la gent de De Beer, amb la seva pàgina web, tenen vídeos explicatius de molts dels seus jocs i tenen el De Beer News i tal, i val la pena mirar-se un vídeo perquè realment tots els components són molt xulos. El joc és una miqueta més car, surt uns 40 euros aproximadament, i és per més grans, és ja a partir de 12 anyets, 12-14, dura uns 40-45 minuts una partida, però d'aquells jocs que realment és un joc així abstracte que t'obliga a estar donant-li voltes al
però
cap.
Però l'objectiu quin és?
Construir el vitrall. S'ha de veure, perquè és que és d'aquells jocs que penso que és tremendament visual. Llavors, explicar-ho a ràdio perd molta de la seva màgia.
Home, de moment encara la imatge ja arribarà, eh?
Ja arribarem,
sí,
ja arribarem.
Bueno, estem fent intents, eh?
Sí. Bueno, i després tenim que l'octubre surt un joc. Aquest ja, els que no sigueu molt, molt jugones, que no estigueu amb el mundillo des de fa anys i que no estigueu molt ficats, home, potser aquest podeu aparcar-lo, Perdó. I és que torna un joc que havia sortit fa molts anys amb una manera diferent de jugar ara, que es diu Mage Knight. Aquest el treu SD Games a l'octubre i és un joc d'un autor que a mi m'agrada molt. És un autor que es diu Vladek Batil, un autor així amb un nom molt raro.
Sí, va, és conegudíssim. Bueno, dic per nosaltres, sí. Per la gran majoria.
Però és un autor que sempre li dona una volta diferent amb els seus jocs. És l'autor, per exemple, té un joc magnífic que es diu Código Secreto, que és un joc d'endevinar, descobrir agents secrets a través de paraules i a través de temes comuns a diferents paraules, molt, 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 molt interessant amb el component lingüístic. És un autor que sempre et sorprèn. I aquest el que combina són elements molt típics de la fantasia medieval, dels jocs de rol i tal, amb un joc de deck building, de construcció de mazos de cartes. I aquest picarà, aquest sortirà per uns 60-80 euros, suposo, més o menys, perquè és més o menys el que costava l'edició anglesa.
Jugarem més d'una vegada aquí?
Aquest sí, aquest jugues, sí. I jugues i jugues, aquest no te l'acabes. A més, el maco que han fet és que els de SD Games han tret el joc amb diverses expansions, ja. És a dir, bueno, sortirà de cop l'edició definitiva, que és molt completa i ens donarà per jugar, bueno, pues, moltes hores.
Home, i això és una bona proposta per fer un bon regal de Reis, per exemple.
Sí, i tant, aquest
és
ideal.
O d'aniversari, no?
Per
un jugon, com dius tu, no?
Exacte, o per regalar-te-la tu mateix i llavors enredar la família i els amics.
Exacte, sí, sí.
Després, cosetes. Mira, et vull presentar un joc que aquest sí que... Aquest el recomano a tothom i és un d'aquells jocs, igual que passava amb el Catan, per introduir gent que no és massa del món del joc de taula, introduir-los en aquest mundillo dels jocs que els hi piqui el coquet i ja després ja no el deixen anar. I és un joc que es diu Les muntanyes de la locura. Mm. Està ambientat amb l'obra de H.P. Lovecraft, vale? De l'autor de totes les... La Llama de Tulu... Llavors té un llibre que es diu Les muntanyes de la locura, que narra una expedició amb unes muntanyes, hi ha tot un tema misteriós, molt interessant de llegir, només té 100 i pico d'anys l'autor, o sigui que no hi ha problema per llegir-lo.
Ai, pobre.
I és fàcil de trobar. Però és un joc de 3 a 5 jugadors, dura més o menys una hora i mitja, una partida, i a partir dels 12 anyets ja es pot jugar. I la idea és que combina el millor dels jocs, és a dir, d'anar construint una sèrie d'elements per anar podent avançar, jugar cooperatiu, o sigui, és un joc cooperatiu que combina el millor dels jocs cooperatius, avançant, progressant amb una ascensió a la muntanya, a descobrir un misteri i tal, però després té també el millor dels party games, que normalment party games, que són els jocs aquests més típics d'imitar, de fer sons i no sé què, i és que a mesura que vas avançant...
Ja pots fer una mica més el burro, eh?
Sí, fas molt el burro. Mm. A mesura que vas avançant, el teu personatge es va tornant boig. Tu et vas tornant boig a mesura que avances, perquè és Les muntanyes de la locura. I clar, les bogeries que tens, per exemple, una bogeria... No, a més, només la saps tu. És una bogeria que tu la mires i no, l'has de representar.
Yeah.
Llavors hi ha tota una sèrie de fases d'intercanvi de cartes i tal per aconseguir l'objectiu, però, per exemple, pot ser que et toqui com a bogeria que no pots parlar si no et donen permís. I està tothom discutint i tu amb la matxacada allà demanant permís per parlar. O et pot passar, això em va passar a mi, jugant a l'exterior, amb un jardí que era supergran, que has de marxar el més lluny possible de la taula i parlar des d'allà. Clar, això està pensat en una habitació. Si jo me'n vaig 2 metres, puc parlar des de 2 metres. Però clar, estàvem jugant en una casa rural, amb un camp allà immens, i ja, jo vinc a marxar, vinc a tornar. Vinc.
Et mirarien així,
exacte,
estranyats.
S'ha tornat boig.
Sí.
O tens molt de fred i has de parlar així, tremolant de fred i no sé què. Vull dir, el que et va afegint és et complica el fet de poder intercanviar, fer els intercanvis, fer tota la conversa perquè estàs fent tota una sèrie de bogeries. Qui s'ho prengui en sèrio va malament, no és un joc per estar allò enfrescat i en sèrio i analitzant, sinó és un joc per riure, tu passes molt bé. Jo què sé, coses com, per exemple, doncs no poder dir números. I precisament el que estàs intercanviant, el que estàs dient és jo poso 2 d'aquest, jo poso 3 llibres, jo... i no pots dir números.
L'objectiu és tornar-se boig?
Gairebé.
Sí?
Gairebé. I, bueno, també podríem parlar... Clar, això, la majoria de jocs es comença a disfrutar quan hi ha 3, 4, 5, 6 persones, un joc per 2 persones. Allò que dius, bueno, doncs juguem també una estoneta quan només estem 2. I llavors jo recomanaria el Pocket Ops. Pocket Ops.
A veure, en principi, de què va això?
De què va? És un joc d'espies, és un joc d'anar a aconseguir un artefacte que pot provocar la fi del món. Juguen dos jugadors, cadascú un mestre d'espies, i és el 3 en ratlla. Però el 3 en ratlla té una cosa, i és que el 3 en ratlla és el joc que si els dos saben jugar no es pot guanyar. És impossible.
Sí, sí. En taules acaba la
Exacte,
partida.
Exacte, sempre acaba en taules. Uh-huh. Què té aquest 3 en ratlla? Incorpora tota una sèrie de regles addicionals que en realitat no és un 3 en... O sigui, els 9 forats on pots posar les fitxes són 9 habitacions. Però, com ets un mestre d'espies, com ets allò en plan CIA o la KGB o el que sigui...
O James Bond.
O James Bond, tens espies, tens franctiradors, tens... I abans de que jugui, quan, per exemple, si juguem tu i jo, quan tu vas a jugar, jo abans de que tu juguis, tinc una sèrie de cartes amb les diferents posicions on es pot col·locar. I jo poso una d'aquelles cartes dient... Jo, en poc avall, dient, jo penso que col·locaràs al centre, que és la típica sortida del 3 en ratlla. Molt bé. Quan tu col·loques, jo destapo la carta. Si he encertat, la teva fitxa se'n va.
No pot col·locar.
No pot col·locar-la perquè l'he encertat, t'he descobert. A més d'això, hi ha tota una sèrie, diguem-ne, de normes addicionals que et fan eliminar fitxes, que te les fan canviar de lloc. És a dir, és un 3 en ratlla que canvia moltíssim, que amb una mecànica tan senzilla com el 3 en ratlla realment han sabut transformar-la per fer un joc, pues, no sé, molt divertit, molt àgil, que es juga pues, tranquil·lament en 20-30 minutets, que a partir de 7-8 anys, i 15 horets, tu, vull dir, molt, 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 molt baratet.
Ara que comentes això, mentre t'escoltava, pensava, i no és possible que s'utilitzin la base de jocs tradicionals superconeguts, com és el cas que ara ens comentaves, per reproduir doncs, nous models?
Sí, de fet, mira, jo recordo una tradició que hi havia, que era a partir dels escacs es van derivar tota una sèrie de jocs diferents, mira que els escacs, més antic i més tradicional que els escacs, doncs a partir dels escacs es van derivar tota una sèrie de jocs diferents, afegint diferents normes o afegint-li pues, aquest puntet que li donava una volta diferent al joc tradicional, no? De fet, tots ho fem. Si tu, per exemple, posem per cas un joc de cartes, tu te'n vas a jugar a la botifarra...
Cartes, hi ha un munt de jocs
clar,
per jugar.
Clar, però tu te'n vas a jugar a la botifarra i no juga igual aquí que a casa del veí, que a Sabadell, que a l'Empordà, que a... jo què sé. Per què? Perquè tots tenim les nostres regles caseres. I això passa en tots els jocs. És a dir, jo me'n recordo anar a jugar al parxís, dedicar al parxís, que són tres regles mal comptades.
Tothom té la seva regla. Doncs
pues tothom té la seva xorrada, la seva regla, el seu petit... Bueno, i això és normal. I és molt bo, perquè ens parla de la creativitat que tenim per intentar fer el joc el més interessant i el més divertit possible. N'hi ha moltíssims jocs que han sortit d'això. Per exemple, hi ha gent que juga als escacs 3D que apareixien a Star Trek. Star Trek, a la sèrie de televisió, hi havia uns escacs que eren en 3D, i hi ha gent que juga pujant i baixant fitxes i desplaçant-les als costats. Vull dir, jo no sé jugar, vull dir, ja a mi ja em costa els escacs, vull dir, ja no et dic si a sobre són, amb tres taulers.
També pots trobar les dames i així en 3D en un parc.
Clar.
Això també és habitual.
Sí.
No?
La veritat és que hi ha molta creativitat en el món del joc i afortunadament cada vegada més doncs, estan sortint concursos de jocs amb els quals gent que vol iniciar-se com a creadors presenten els seus prototipos i potser pues, guanyen un premi i moltes vegades aquest premi senzillament que et publiquin el joc. Però clar, això ja et dona a conèixer, et dona temps de crear més jocs. Ara, això sí, aquells de vosaltres que tingueu creativitat, que us agradin els jocs, que estigueu creant jocs propis, no penseu que menjareu d'això. Vull dir, malauradament, en aquest món...
No igual, dona per tant.
Igual que d'escriure llibres. Vale? O ets el Dan Brown... o el Stephen King, o no menges d'això, és molt difícil, no? Doncs pues amb el joc de taula passa una mica el mateix, no? Vull dir, sí que, bé, doncs et fa il·lusió publicar el teu joc i veure que altres el juguen i que el disfruten, et donarà potser una miqueta de reconeixement aquí amb el mundillo dels jocs, però realment, bé, no, que no pensi ningú que es retirarà perquè se li ha acudit el joc meravellós, que el farà guanyar milions i milions, i si el trobem, que es faci amic meu, de veritat.
I escolta'm una cosa, abans que al començament de l'entrevista parlàvem de l'ensenyament, d'ensenyar jugant, realment es poden aprofitar jocs com aquests que tu ens comentaves?
Mira, jo et posaré un exemple. A la llibreria sí que tenim jocs, però jo, a més, com deies abans, jo formo part d'una associació solidària que es diu Ajudar Jugando, que és d'aquí de Sant Cugat. amb la qual cosa, si hi ha gent interessada en col·laborar amb els nens més desafavorits i li agrada el món del joc, doncs, bueno, benvinguts a Ajudar Jugando, vull dir, estarem encantats de col·laborar.
Tal qual, Ajudar Jugando.
Sí, sí, Ajudar Jugando. Si busquen Ajudar Jugando a la xarxa, trobaran una pila de resultats. Però una de les coses que fem és el que anomenem nosaltres acció directa, és a dir, per exemple, estem treballant amb diferents tallers, amb nanos en situació difícil, per trencar estereotips, per trencar dinàmiques i per ajudar-los a créixer a través del joc de taula. I et sorprendries, per exemple, el canvi que han fet uns nois del Raval amb els que hem estat treballant aquests últims 2 anys, que això ho porta més el Marc Travé, col·laborador d'aquí de Cugat.cat també durant uns quants anys i tal. Doncs el Marc Travé és el que està coordinant tot això, perquè ell és el president d'Ajudar Jugando en aquest moment, i veure el canvi que a través del joc, veure com diferències que enfrontaven nanos de diferents ètnies a poc es dilueixen, perquè el joc els porta a cooperar, a parlar, a comunicar-se, a trobar-se en un espai comú. Ostres, és que és magnífic. I sí, realment, vull dir, hi ha gent a més que amb aquest tema del que ara es diu gamificació, que en realitat no és res més que utilitzar les mecàniques del joc dintre de l'aula per fer que l'aprenentatge sigui molt més significatiu, és a dir, que sigui algo que els nanos integrin d'una manera molt més ràpida i molt més dinàmica. I si integren l'aprenentatge, això significa que allò queda fixat, és a dir, allò que aprenen no és m'he après la lliçó de memòria per repetir-la, sinó que l'he viscut, l'he sentit com a meva. I llavors això sí que val la pena aprendre així, no? Vull dir, i a més ho passen bé, perquè desenganyem-nos, eh? Perquè de vegades amb això de la gamificació sembla que fem el joc avorrit. No, no, el joc ha de ser divertit. I precisament amb un joc els nens s'ho han de passar bé i els adults. I si a sobre aprenem alguna cosa, home, meravellós.
Sí, una cosa és si és factible, si ens aporta doncs una sèrie de beneficis, sí, l'aplicació del joc en l'ensenyament, i una altra és la realitat. La realitat és, o et faig la pregunta, s'aplica, es fa servir el joc de taula?
Comença a fer-se servir.
Tant com es podria...
No, no tant, no. Però passa com tot. Quan vam començar amb els ordinadors, l'ordinador era aquell catxarro que tenies en una cantonada de l'aula i que el nen que t'incordiava li deies, au, rei, vés a fer aquestes activitats amb l'ordinador per poder treballar amb la classe. A poc això ha canviat i hem vist les possibilitats de la tecnologia. Amb el joc de taula està passant el mateix. A poc, cada vegada més docents, cada vegada més gent està intentant introduir el joc de taula com un element d'aprenentatge i cada vegada més es veuen els resultats, amb la qual cosa jo estic convençut de que això es normalitzarà molt més i començarem a veure que el joc és una eina d'aprenentatge tan valuosa com el memoritzar-se la lliçó, i de vegades potser més.
Molt bé, doncs no sé si ens queda alguna cosa per comentar. La novetat ja ens l'has presentat i hem dit que és un bon regal.
I tant.
Un regal de Reis, o sigui que teniu temps. Si descobriu alguna altra cosa, jo no sé, apareixen molt sovint?
Jocs
nous?
I tant. Cada mes en tenim una bona pila.
Cada mes. Doncs encara fins Reis...
Sí, aniran sortint uns quants.
Encara sortiran alguns.
I tant. Aneu passant per les botigues de Sant Cugat, que tenim jocs de taula...
O per Badalona, o pel Prat, o per Sabadell, o Terrassa.
O jo dic Sant Cugat perquè jo soc del poble.
Sí, però
sí, hi ha una pila de botigues a tot arreu, plenes de jocs de taula, i segur que la gent que treballa allà us pot explicar molt bé quin és el joc que necessiteu.
Pablo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat a un estiu més i que continueu amb aquesta associació. Ajudar Jugando, ho podeu buscar per internet. I a més també, doncs, si seguiu les indicacions del Pablo, segur que no us avorriu.
No crec que s'avorreixin.
Molt bé, senyor. Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.